Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està de festa. Aquest dissabte rebrà formalment Xavier Gómez com a nou pastor. Serà ordenat bisbe i iniciarà el seu ministeri com a titular d'aquesta església. La cita és a les 11, amb transmissió en directe per Ràdio Estel a la catedral de Sant Llorenç, a Sant Feliu de Llobregat, on el poble creient estarà molt ben representat en la seva diversitat territorial i de carismes i on s'escenificarà un canvi d'etapa. Donem la benvinguda al bisbe Xavier Gómez, que ens acompanyarà en directe després d'un quart de tres a l'entrevista del dia. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest divendres 29 de novembre, memòria de Sant Sadurní, bisbe i màrtir, i de Santa Il·luminada de Todi, verge i màrtir. Fem un cop d'ull, com sempre, a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, comencem amb una notícia que hem sabut ara fa pocs minuts, i és que els bombers de Barcelona treballen en una explosió que ha tingut lloc a les 11 d'aquest matí en un habitatge de l'Eixample, concretament al carrer València. Hi ha 4 persones afectades lleus que ja han estat ateses pel servei d'emergències. A aquesta hora els bombers, com dèiem, estan encara fent tasques de desenrunament i valoració de l'estructura. Les primeres informacions apunten a una explosió d'una bombona de butà. Ho seguirem. I avui fa un mes del temporal que ha causat almenys 222 morts al País Valencià, els equips d'emergències continuen buscant 4 persones que a hores d'ara segueixen desaparegudes, mentre que els veïns també continuen netejant cases i carrers que encara estan plens de fang. Els alumnes de l'escola Lluís Vives de Massanassa han reprès les classes aquest divendres i ho han fet a l'antiga Facultat de Magisteri de la Universitat de València. La setmana passada, recordem que l'esfondrament d'un mur d'aquest centre escolar va provocar la mort d'un home mentre estava fent tasques de neteja en aquesta escola Lluís Vives de Massanassa. I avui comença el Congrés Federal del PSOE a Sevilla, s'allargarà durant tot el cap de setmana. Està previst que Pedro Sánchez sigui reelegit com a secretari general del partit. Un congrés que arrenca avui enmig d'una crisi, una forta crisi interna al partit pel cas Koldo i la dimissió del secretari general dels socialistes a Madrid, Juan Lobato, que justament aquest matí ha comparegut al Tribunal Suprem. El socialista ha entregat el seu telèfon mòbil i l'acte notarial amb els missatges de la Moncloa que contenien informació sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, implicat en un cas de frau a Hisenda. Aquest cap de setmana els socialistes escolliran també la nova executiva que encapçalaran Maria Jesús Montero, la vicepresidenta, i previsiblement el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també s'aprovarà un document que avala de manera genèrica l'acord per al finançament singular.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Papa ha dit aquest divendres que la medicina no ha de deixar de banda la dignitat humana per interessos de mercat. Ha estat en rebre en audiència una delegació del Departament d'Odontologia de la Universitat de Nàpols, Frederic II. A més, entre les reaccions a la recent concessió del títol de Basílica Menor a l'Església de Sant Esteve d'Olot, hem tingut aquí en aquest programa la del rector d'aquesta parròquia, d'aquesta església, Pere Domènech, que ha explicat que el reconeixement del títol de basílica va més enllà de la vida sacramental i religiosa de la parròquia i té un gran impacte cultural i social. A més, ha conclòs el judici canònic celebrat en relació amb les denúncies rebudes per diversos delictes, incloent-hi el de pseudomisticisme per doctrines i praxis contràries a la fe catòlica, contra 17 preveres i diaques i dues laiques que pertanyien a l'extingida Associació Privada de Fidels Seminari del Poble de Déu. Hi ha condemnes sobre aquestes persones que tenen limitacions o prohibicions d'exercir els seus ministeris respectius en l'Església. I l'arcabisbat de Barcelona ha apartat cautelarment el rector de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, de la capital catalana, al barri del Guinardó, acusat d'haver agredit sexualment dos joves, un d'ells menors d'edat. informatiu, com us hem anat anunciant aquests dies, dissabte se celebra l'ordenació episcopal de Xavier Gómez, que serà des d'aquell moment bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Parlarem amb ell per saber com viu aquests moments previs a la seva ordenació. Això serà l'entrevista. Després tindrem la secció de diàleg interreligiós i ecumenisme, temps de diàleg, on presentarem la taula de diàleg interconfessional de Catalunya amb dos dels seus principals protagonistes, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que n'és el president, i la directora del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona, Montserrat Puig de Llívol. I la secció La litúrgia a prop, el nostre diccionari setmanal de litúrgia, se centrarà avui, com no pot ser d'una altra manera, en el temps d'Advent que comencem aquest diumenge. Ens acostarà a aquesta preparació per al Nadal el vicari episcopal de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Joan Ubach. I els últims minuts seran per a la nostra sortida setmanal. Avui parlarem de l'Associació per l'Altre Cor Cremat Ajut al Quart Món de Barcelona, perquè ha preparat per aquest dissabte, 6:15 de la tarda, a l'Església de Sant Pau del Camp, la sisena i última de les vetllades musicals solidàries per a persones necessitades al Raval i al conjunt de Barcelona. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Com us dèiem, arriba el canvi d'etapa a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. La catedral de Sant Llorenç, de la seu de Sant Feliu de Llobregat, acollirà aquest dissabte a les 11 del matí l'ordenació episcopal i l'inici del ministeri de Xavier Gómez com a bisbe d'aquesta diòcesi. La cerimònia la presidirà l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que serà l'ordenant principal. I l'acompanyaran, entre altres concelebrants, l'administrador apostòlic de Sant Feliu i, a partir d'ara, bisbe emèrit Agustí Cortés, el nunci apostòlic Bernardito Auza i el bisbe de la diòcesi cubana d'Holguín, Emilio Aranguren Echevarría. També hi participaran, entre d'altres, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, la majoria de preveres i diaques de Sant Feliu de Llobregat i d'algunes altres diòcesis, així com abats, abadesses dels monestirs de Catalunya, una representació de l'orde dels dominics i centenars de fidels. D'altra banda, hi ha prevista una presència nombrosa d'autoritats civils, entre elles el conseller de Justícia Ramon Espadaler i el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas. La celebració començarà amb la processó d'entrada. Després, en la salutació inicial, l'administrador apostòlic de la diòcesi, Agustí Cortés, i el nunci d'Espanya, el nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, adreçaran unes paraules de benvinguda. Després hi haurà els ritus d'ordenació, que començarà abans de la litúrgia de la paraula i després continuarà després de l'homilia del cardenal Omella. Les promeses de l'escollit, la lletania dels sants i la imposició de mans sobre el cap de Fra Xavier seran els moments centrals. Després, el cardenal Joan Josep Omella imposarà el llibre dels evangelis sobre el cap del nou bisbe, un altre moment ple de solemnitat. Tot s'acabarà amb el lliurament del llibre dels evangelis, de l'anell i de la mitra i el bàcul, els signes episcopals. La celebració continuarà amb la litúrgia eucarística. Abans de finalitzar, el nou bisbe recorrerà la catedral de Sant Llorenç i beneirà tots els presents. Acabada la cerimònia religiosa, tothom qui ho vulgui podrà saludar breument el nou bisbe Xavier Gómez. Recordem que Ràdio Estel transmetrà en directe aquesta missa aquest dissabte, com dèiem, a les 11 del matí. Un cop l'aforament de la catedral estigui ple, per qüestions logístiques, s'obrirà a 9:45 del matí. Qui ho desitgi podrà seguir la transmissió des del teatre del Centre Parroquial Sant Llorenç, a Sant Feliu de Llobregat, però també, si es queden a casa o allà on sigueu, per Ràdio Estel. Això serà el preludi de del que serà l'inici d'aquest ministeri, d'aquesta nova etapa a Sant Feliu de Llobregat. Després del resum informatiu, entrevistarem en directe avui el nou bisbe electe de Sant Feliu, Xavier Gómez.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Canviem de tema. El Papa ha dit aquest divendres al matí que la medicina no ha de deixar de banda la dignitat humana per interessos de mercat. Ha estat en audiència en rebre en audiència una delegació del Departament d'Odontologia de la Universitat de Nàpols, Frederic II, amb motiu dels 800 anys d'aquesta institució. Francesc ha recordat que no hi ha cap vida que hagi de ser descartada i que la persona ha de ser tractada en la seva totalitat, no només una part, amb proximitat, compassió i tendresa. El pontífex ha comentat que la medicina, si descuida la dignitat humana, corre el risc de prestar-se als interessos de mercat i de la ideologia, ha afegit, en lloc de dedicar-se al bé de la vida naixent i de la vida que pateix, la vida indigent, ha conclòs. També ha recordat que el metge existeix per guarir el mal, sempre ha de guarir i cap vida no ha de ser descartada. El pontífex, igualment, ha comentat que la persona ha de ser tractada íntegrament. Així ho ha recordat Francesc en aquesta audiència a la Sala Clementina del Vaticà. El Sant Pare ha reiterat l'actualitat de la lliçó d'Hipòcrates i Escriboni, primum non nocere, secundum cavere, en llatí, abans de no fer res malbé, després s'ha de cuidar i, finalment, guarir. Ha aclarit que no fer mal significa no afegir mal ni patiment a allò que el pacient ja està experimentant. D'altra banda, la concessió del títol de Basílica Menor a l'Església de Sant Esteve d'Olot ha generat nombroses valoracions aquests últims dies en forma d'agraïment a la Santa Seu i d'elogi a la història i al patrimoni d'aquest temple de la capital de la Garrotxa. Pere Domènech, rector de l'Església de Sant Esteve d'Olot, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que el reconeixement del títol de Basílica va més enllà de la vida sacramental i religiosa de la parròquia.
És molt representatiu en el sentit que quan s'atorga aquest títol es valora d'alguna manera la trajectòria que ha tingut aquell temple com a referent parroquial. I en aquest cas, al costat d'aquesta vida, podem dir comunitària, eclesial, pastoral, doncs hi ha això, la història, el patrimoni, que també patrimoni, i per tant, i també la incidència cultural que hagi tingut, doncs això, aquest temple parroquial. I en aquest cas, doncs, Olot, sí, ve de lluny la història que té la ciutat, la incidència en la comarca i realment el patrimoni que també té aquesta parròquia en aquest temple de Sant Esteve.
El rector de la parròquia de Sant Esteve d'Olot també ha comentat que un cop atorgat el títol de basílica es programarà d'aquí a uns mesos una missa d'acció de gràcies. Pere Domènech ha anunciat que abans d'aquesta celebració, el 26 de desembre, Sant Esteve, hi haurà l'ofici patronal presidit pel bisbe de Girona, Octavi Vilà.
Ja està concedit i té aquesta, una data concreta de l'1 de novembre. Uh-huh. I llavors, normalment, que és el que aquí està per determinar, que més endavant hi haurà la missa solemne d'acció de gràcia. Si bé que aquí, com que el patró de la parròquia és Sant Esteve, i llavors el que sí hi haurà és que per Sant Esteve vindrà el senyor bisbe a presidir la missa concelebrada, que és... Uh-huh. En aquest sentit, el patró parroquial no és la patrona de la ciutat, que és el 8 de setembre, la Mare Déu d'Altura, i que, per tant, el bisbe en aquest dia durà, ponderà d'alguna manera la significació que també té aquesta proclamació que l'església parroquial ara serà basílica parroquial.
La concessió del títol de basílica reconeix aquest temple de la diòcesi de Girona com a focus espiritual rellevant per al conjunt de la comarca de la Garrotxa i en destaca el seu perfil arquitectònic i la qualitat del fons artístic que conserva i exposa. Recordem que va ser a finals de l'any 2020, quan el bisbe Francesc Pardo, el cel sigui, va fer arribar la sol·licitud a la Santa Seu sota l'impuls de la parròquia i la col·laboració de l'Associació d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura, advocació de la Mare de Déu, que és patrona d'Olot, també. El Dicasteri per al culte diví i la disciplina dels sagraments de la Santa Seu va comunicar la concessió ara fa uns dies amb un decret signat a Roma el 25 de setembre passat. Una altra notícia important que afecta l'Església que fa camí a Catalunya i és que ha conclòs el judici canònic celebrat en relació amb unes denúncies rebudes per diversos delictes, incloent-hi el de pseudomisticisme per doctrines i praxis contràries a la fe catòlica, contra 17 preveres i diaques i dues laiques que pertanyien a l'extingida Associació Privada de Fidels Seminari del Poble de Déu. Aquesta associació, fundada per Francesc Casanovas i Martí, es va erigir a Barcelona el 1977 i va ser extingida canònicament a l'abril del 2017 pel cardenal arcabisbe de Barcelona. El tribunal ad casum constituït a la diòcesi de Vic per indicació del dicasteri per la doctrina de la fe, conformat per tres jutges, ha emès la seva sentència en primera instància aquest divendres i declara tots els acusats culpables del delicte de pseudomisticisme, així com també alguns d'ells dels d'abús del càrrec i omissió de vigilància. Se'ls ha imposat diferents penes en funció del grau de participació en aquests fets, així com de l'acceptació, el reconeixement o la retractació de les conductes imputades. Les penes imposades han estat la prohibició personal, la suspensió de l'exercici del ministeri sacerdotal en el cas dels preveres, la prohibició d'exercir públicament el ministeri sagrat, la d'exercir qualsevol responsabilitat en associacions o entitats de l'Església, o tutela d'esparella, i la de transmetre qualsevol informació, coneixement o opinió sobre la història i el pensament de Francesc Casanovas, de Lourdes Campi, l'altra cofundadora, o del mateix Seminari del Poble de Déu. I finalment també s'imposa la prohibició de participar en qualsevol activitat de la Fundació Civil Mentalitat Nova, entre d'altres. Set dels acusats han presentat recurs d'apel·lació que se substanciarà davant del dicasteri per la doctrina de la fe. Per a la resta, que no han presentat recurs, aquesta sentència ja és definitiva i executiva. Assegurar l'efectiu compliment d'aquestes penes està encarregat pel dret canònic a cadascun dels bisbes dels condemnats, sigui per incardinació, en el cas dels clergues, o per domicili, en el cas dels laics.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Més notícies breument. L'arcabisbat de Barcelona ha apartat cautelarment el rector de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al barri barceloní de Guinardó, acusat d'haver agredit sexualment dos joves, un d'ells menor d'edat. La diòcesi va conèixer els fets el 15 de novembre, moment en què va posar-ho tot en coneixement dels Mossos d'Esquadra. També va obrir expedients, segons ha informat en un comunicat, i va començar a investigar els fets. La mare d'una de les víctimes va presentar denúncia l'endemà. Per protegir la víctima i també per mantenir el respecte a la presumpció d'innocència, l'arcabisbat va suspendre el mateix dissabte de forma cautelar al rector, prohibint-li la celebració de cap missa o acte públic a l'espera de la investigació dels Mossos. L'arcabisbat també ha engegat, segons ha dit el protocol, i ha posat a disposició el servei d'atenció a les víctimes d'abusos. Des d'aquest dijous ja es pot visitar el tradicional pessebre del claustre de la Catedral de Barcelona. La inauguració i benedicció del pessebre ha tingut lloc aquest mateix dijous en un acte que ha comptat amb la participació del cor de cambra Francesc Valls, que ha acompanyat la vetllada amb diversos cants de Nadal. El pessebre es pot visitar fins al 12 de gener amb l'horari de dilluns a dissabte i vigílies de festa de 10 a 2 quarts de 2 en el cas del matí i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 8 en el cas de la tarda, i els diumenges i festius, al matí de 10 a 1 i a la tarda de 2 quarts de 5 a 1 quart de 8. De la mateixa manera que es va fer l'any passat, el pessebre del claustre està inspirat en la crida del Papa Francesc, que demana prendre consciència sobre la cura del planeta com a casa comuna. És per això que el principal recurs de les decoracions és la vegetació, de manera que forma un jardí al voltant del naixement de Jesucrist. Així, el naixement es troba ubicat sota una cúpula vegetal en una al·legoria de vida i de fertilitat. Recordem també que nombroses ciutats de tot el món encendran monuments emblemàtics, sobretot civils, aquest dissabte en el marc de la campanya Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, que organitza la comunitat de Sant Egidi. El responsable d'aquesta institució eclesial per a la campanya a Catalunya, Manel Alonso, ha explicat que es tracta de conscienciar la gent sobre la injustícia d'aquest càstig.
Es tracta d'una gran mobilització contemporània mundial per no oblidar que encara segueixen havent països que mantenen aquesta pena cruel i inhumana i per mostrar una justícia més alta i civilitzada capaç de renunciar definitivament a la pena capital. Les ciutats, per iniciativa dels seus administradors o dels seus ciutadans, impulsen mobilitzacions i actes al carrer, en escoles i en universitats. Els ajuntaments participen en mocions i comunicats de premsa de l'alcalde i dels seus consellers. Cada ciutat tria un monument important que s'il·lumina per cada ocasió d'una manera especial, convertint-se així en un logo vivent, en un compromís i d'un diàleg on tots els ciutadans del món demanen un planeta sense pena de mort.
La campanya Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, va néixer l'any 2002, aleshores de la mà de Sant Egidi, també d'Amnistia Internacional. A Catalunya s'encendran els ajuntaments de Barcelona i de Manresa. I Càritas ha posat en marxa un pla de resposta d'emergència perquè les famílies damnificades per la Dana a la Comunitat Valenciana i a Castella-La Manxa el 29 d'octubre passat recuperin la normalitat a mig i a llarg termini, sobretot entre els col·lectius vulnerables, com ara els menors, les famílies nombroses, les persones amb soledat i els migrants. A la província de València, aquest pla se centra en un total de 4 línies d'acció que afectarà els propers anys. Són les necessitats bàsiques amb aliments, higiene i roba, l'habitatge amb rehabilitació, lloguers i subministraments, també la salut mental i emocional, la protecció a la infància i l'adolescència i la família i la gent gran. A aquests 4 eixos se sumen 2 línies transversals més que tenen a veure amb el suport jurídic i l'organització de centres i projectes propis de Càritas que han quedat danyats per aquestes inundacions.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Us fem ara una proposta molt interessant, i és que gràcies a Forn Mistral podràs visitar la Sagrada Família de Franc. Com? Doncs participant en el nostre concurs. Sigues el primer o la primera a trucar al telèfon del nostre directe, del Sense Distància, per gaudir d'una entrada doble que us ofereix el Forn Mistral per visitar la Sagrada Família durant el mes de desembre. El telèfon 93 409 2771. Repeteixo, 93 409 2771. Vinga, no badis. La primera persona a trucar-nos, el 93 409 2771, s'endú una entrada doble per deferència del Forn Mistral per visitar la Sagrada Família aquest mes de desembre.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Recuperem la notícia d'obertura avui en el nostre programa, en el Sense Distància. Tot és a punt a la Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat per a la celebració eucarística amb l'ordenació episcopal i l'inici del ministeri de Xavier Gómez García com a nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. La cerimònia, que començarà a les 11 del matí i que serà transmesa en directe per Ràdio Estel, la presidirà l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que serà l'ordenant principal. El moment central serà el ritu d'ordenació, amb la imposició de mans, la pregària consagratòria i després la imposició del llibre dels evangelis sobre el cap del nou pastor. Hi haurà després els ritus complementaris amb el lliurament de l'anell, el bàcul i la mitra, els signes episcopals. Un home senzill, un dominic que treballava en el tema de les migracions aquests últims anys a la Conferència Episcopal Espanyola, és l'elegit, com ja vam anunciar des del 8 d'octubre passat, en el moment en què la Santa Seu va comunicar el nomenament. És basc, de Guipúscoa, però un home del món i de l'Església, que a més parla català, com segurament tots ja sabeu. El tenim en directe i és un plaer, motiu d'agraïment que això sigui així. Xavier Gómez, Fra Xavier, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Com està, primer de tot?
Bueno, mira, m'agafeu en un moment... Bueno, aquests dies són molt intensos, hi ha molta feina per tantes coses que hem de preparar allà a la catedral, a la diòcesi, però bueno, que també moltes emocions, molt, molt content, il·lusionat, per una banda, per una altra fa una mica de vèrtic tot, perquè és un canviament de vida increïble, però també un esperit de humilitat i de ser... Bueno, tinc aquí a servir i a posar-me a disposició del poble de Déu que camina a Sant Feliu de Llobregat.
Amb humilitat, i amb això fa referència al seu lema episcopal, humilitas, ben senzill. Com el va triar? No sé si ja ho ha dit públicament, però ens ho pot recordar.
Sí, sí, ja ho vaig dir, però clar, sí, es pot recordar. Doncs, aquest lema fa referència, per una banda, al mateix lema del patró dels migrants, que és el Sant Joan Baptista Scalabrini, que també va tirar aquest lema de l'humilitas, que, pues això, és un lema que fa lligam amb la pastoral de migrants, no? Per portar-lo sempre al cor. I per l'altra part, també és un dels consells que de Sant Domènec va donar als dominics abans del seu trànsit, que ens demanava que fóssim humils, pobres i que, bueno, jo crec que és un bon consell en aquest moment social, del món, del moment també de l'Església, no? La mateixa humilitat que va tenir la Mare de Déu, que el nostre Senyor Jesucrist també es presentava de vegades com un home humil, humil de cor.
Tan humil que va donar la seva vida a la creu, no? Amb aquesta humiliació, pròpiament, sí.
Sí, aquesta humiliació que parla d'això també, de lliurament i de posar-se al servei dels germans i de germanes que s'acompanyen.
Sí, Fra Xavier Gómez, ja ens ha dit una mica com està i com viu aquests moments, però dintre del que vostè pensa de cara a la cerimònia d'aquest dissabte, què predomina, sobretot pel que fa al que és aquell moment que ha de ser tan ungit, no?, el de l'ordenació episcopal, la prostració a terra, bé, com passa amb les ordenacions de preveres i de diaques, no? Vostè també ha estat ordenat diaca i prevera en el seu moment i ara sí. viu aquesta consagració, no?, com una mena de plenitud en el servei, no? Què espera d'aquest moment central de l'ordenació?
Doncs mira, l'altre dia parlàvem d'això a la catedral, fèiem l'assaig, que, clar, a mi em va tocar ja posar-me per terra i prostrar-me per terra 4 o 5 vegades, perquè han estat l'ordenació diaconal, l'ordenació presbiteral, després per la primera professió, per la professió solemne i d'alguna altra renovació de professió. Però en aquest moment és molt diferent, perquè sobretot és el que... Sí, jo el que vull és posar-me i deixar-me omplir per l'Esperit Sant. És un moment com de deixar-me omplir per l'Esperit i acompanyar-me per l'Esperit Sant, perquè és el que ens ha de guiar i el de guiar també el meu ministeri, el meu servei. Jo crec que sí, per a mi és un moment de fer memòria agraïda per la meva biografia i també doncs, donar-li gràcies a Déu i de demanar-li o preguntar-li no, per com ha estat possible que jo estigui aquí ara o demà no, toqui posar-me ja al cap de l'Església i al mig de l'Església i al darrere del poble de Déu.
Efectivament, com diu el papa Francesc, exacte. Unes vegades davant, altres vegades al mig i altres vegades al darrere, no? D'aquesta gran fila de l'Església que fa camí. Bé, moltes coses li podríem preguntar, no li volem robar massa temps, però sí que li volia plantejar una qüestió sobre el primer que farà, no? A nivell de govern, a nivell pastoral, ha pensat, és difícil potser ara resumir-ho aquí, començarà el ministeri pròpiament aquest dissabte, però potser el dia a dia, diumenge, dilluns, ja, no?
Sí. Avui ara hem tingut reunió del Consell Episcopal. Ha estat la primera vegada la primera participació al Consell Episcopal i la primera, sí, bueno, el primer acte de govern serà la renovació dels càrrecs que havien estat d'alguna manera
nomenats anteriorment.
Sí, nomenats abans amb l'administrador apostòlic i que acaben el 30 de novembre i l'1 de desembre jo faig la renovació. I després, bueno, començaré també, i el que estic fent ara és doncs, posar-me a l'escolta, sentir a la gent, els laics, els prevers, els capellans i anar de... Bueno, el que, això que puc fer és conèixer ben bé la diòcesi i fer meva també no només la diòcesi, el patrimoni geogràfic, també el patrimoni cultural, espiritual i humà d'aquesta diòcesi que té tantes oportunitats.
I tant. Que és... Sí, grans oportunitats.
Ja me l'estimo molt.
Ja se l'estima molt, això. A més, salvant les diferències, té certes semblances geogràfiques amb Guipúscoa, mar i muntanya, no? Comarques diverses.
Sí. Hi ha molts contrastes. Hi ha muntanya, mar, ciutats, àrea metropolitana, pobles, comarques diverses. Sí, és veritat, això.
Zones més rurals,
i
zones més...
Que els... Sí, i els dies que ja porto aquí ja la gent ha estat molt bé, molt acollidora i de veritat que m'han guanyat el cor.
Doncs ho celebrem. Bé, tornant ja breument per anar acabant a la cerimònia, vostè ho ha dit, no?, que és un moment de posar-se a l'escolta de Déu, de pregar. De vegades és difícil, no?, en una cerimònia amb tanta gent que hi haurà, amb un ambient que de vegades pot ser fins i tot una mica sorollós, popular. Aquesta combinació entre interioritat i contacte amb el poble és interessant, també, no?, per configurar el seu nou ministeri.
Sí, això també ens destrentra una mica, no? Jo crec que és important que estem allà fent pregària i fent celebració i oració amb el poble de Déu. I de vegades no, doncs que tot flueixi i que també la pregària del poble de Déu no sigui escoltada per Déu, que ja ho és. I això és el que hem de fer. És una festa i al centre és veritat que el bisbe té un protagonisme, però és una festa, una celebració diocesana de tota l'Església de Sant Feliu i de tota la gent que vindrà de fora també per acompanyar-nos. I en aquest moment per posar-nos tots plegats a l'escolta de la paraula de Déu i deixar que sigui Jesucrist el Senyor que condueix la nostra vida i la nostra comunitat diocesana.
Per cert, que vostè farà l'arribada, aquesta que es fa formalment a la catedral de Sant Feliu de Llobregat aquest dissabte, amb l'hàbit dominic, no?, de blanc, ho va dir així.
Sí, amb senzillesa, amb el que jo soc, i sembla que està convalidat això per part del protocol, i que sí, jo penso que és un gest bonic i a més que també serveix per donar una mica de visibilitat també a l'aportació de la vida consagrada a la missió de l'Església.
Efectivament. Xavier Gómez pertany als dominics, havia estat prior d'una comunitat a Barcelona, va parlar català, va aprendre el català, vostè es referia a la professora que va tenir.
Estic fent encara,
Ho està fent, no, segur que el millorarà i el perfeccionarà, però ja li puc assegurar que el parla molt bé. Sí. Una darrera qüestió que li vull plantejar, tot agraint de tot cor que ens hagi atès, ja que ha parlat de la senzillesa, en algun moment ha tingut sensació que l'espanten una mica aquests signes episcopals, l'anell, la mitra, tota aquesta, si em permet dir-ho així, una mica pompositat de la litúrgia?
Doncs mira, no sé si això és políticament correcte dir-ho, però sí, ja dic que sí. Perquè ja...
L'espanta, l'imposa una mica, no?, això, diguéssim. Sí,
sí. Jo vaig tenir una anècdota perquè quan vaig anar a comprar la mitra, calia fer un, no?, posar-la i vaig sentir tan estrany que vaig deixar jo i li vaig dir al frere que m'acompanyava, mira, sortim al carrer, en passeig, ja tornarem un altre moment, perquè jo encara no em veig amb aquest gorret al cap, amb la mitra. Però bueno, ja després van trobar una més petitona i ja està.
Molt bé.
Ja està.
Això, dintre dels protocols, allò que pugui triar al seu gust, sempre benvingut, no? També està bé.
Doncs, sí.
Els millors desitjos, evidentment, en nom de Ràdio Estel, a fra Xavier Gómez. Demà els oients podran seguir a Ràdio Estel tota la celebració amb l'ordenació episcopal i aquest inici del ministeri. Esperem que vagi molt bé, fra Xavier. Aquí té els micros oberts. Esperem que ens pugui visitar també físicament aquí a Barcelona, al barri de Sants, on tenim Ràdio Estel, que també és una mica de Sant Feliu de Llobregat. I bé, molts ànims i pregària per vostè també en aquest nou servei que segur que el farà, sobretot de cor, com ens diu el Papa en aquesta última encíclica, posant el cor en el seu ministeri, que també serà molt social, també serà molt sensible a les migracions, ho sabem, a les perifèries, a la pobresa, evidentment, això és compromís evangèlic. Gràcies.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies també a vosaltres i a tot a la ràdio Estel també pel que farà demà, que ens farà la possibilitat de poder seguir la celebració per ràdio Estel.
Moltíssima gent ho podrà sentir. Gràcies, una abraçada, Fra Xavier. Adéu-siau.
Una abraçada, adéu.
Una petita pausa i de seguida el temps de diàleg.
Ràdio Estel.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de Cap d'Any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la catedral de Sant Feliu de Llobregat, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb l'ordenació episcopal de Xavier Gómez, amb l'inici del seu ministeri com a titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta concelebració presidida d'inici pel cardenal Joan Josep Omella i després ja pel mateix Xavier Gómez. Aquest dissabte, a les 11 del matí, ordenació episcopal de Xavier Gómez a la catedral de Sant Feliu de Llobregat en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Compartim la informació que t'interessa. Sense distància.
Temps de diàleg.
Benvinguts a aquests minuts que dediquem cada divendres al diàleg interreligiós i a l'ecumenisme. S'ha constituït aquesta setmana una taula de diàleg interconfessional de Catalunya. La iniciativa s'escenificava dimecres en un acte de signatura a l'Església Barcelonina de Sant Pau del Camp. Sorgeix de la iniciativa d'un grup de representants de diferents confessions cristianes que des de fa anys havien mantingut contactes i diferents reunions. L'objectiu és promoure el diàleg i la col·laboració pel bé comú de totes les confessions cristianes presents a Catalunya en temes que es considerin oportuns, vetllar i treballar perquè es garanteixi l'adequat exercici del dret fonamental a la llibertat religiosa i aportar valors fonamentals a la societat, posant en relleu la capacitat de la fe cristiana per construir ponts entre les persones. A diferència d'altres taules o fòrums similars ja existents, com és el cas del Centre Ecumènic de Catalunya, aquesta taula interconfessional està constituïda per representants oficials de les 13 confessions cristianes dels àmbits catòlic, evangèlic i ortodox. Tenim amb nosaltres, i també és un goig avui, d'una banda el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, elegit president d'aquesta taula. Monsenyor Francesc Conesa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. I també és amb nosaltres Montserrat Puig de Llívol, secretària de la taula i directora del Secretariat d'Ecumenisme a l'Arcabisbat de Barcelona. Montserrat Puig de Llívol, també bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, anirem per parts. Monsenyor Francesc Conesa, com definiria i com neix aquesta taula de diàleg interconfessional?
Bueno, jo crec que amb aquesta taula hem donat un pas endavant en el tema de l'ecumenisme, perquè significa establir un organisme estable per mantenir relacions entre nosaltres. En un reglament molt senzill, però en un reglament mantenir aquestes relacions. És un pas endavant respecte a lo que ja existia. I sí que té aquesta peculiaritat que tu has dit, i és que són representants oficials. És com s'assembla a un Consell d'Esglésies. No volem aquest títol perquè algú s'assusta, nosaltres fem taula de diàleg interconfessional, però és, en realitat són representants de cada una de les esglésies, els que ens reunim. I en això es diferencia molt del centre ecumènic. Hi ha altres coses molt boniques, que són molt bones, però són iniciatives privades de gent que sent el desig de ser més de la unitat dels cristians, però estem en una altra cosa.
Sí, sí, certament. En la primera reunió es va constituir doncs, el que seria la Junta o la cúpula amb els dos vicepresidents, Francisco Javier García Asensio, pastor d'Agape Europe, i José Santos Sanz, i la secretària, Montserrat Puig de Llívol, que ens acompanya. Com funcionarà aquest equip i també la relació amb la resta de membres?
Pues mira, bàsicament, la idea de lo que tenim en el reglament és que sempre president i dos vicepresidències han de ser cada una d'una tradició, la catòlica, la tradició evangèlica, protestant i la tradició ortodoxa. D'aquesta manera està equilibrada. I la secretària o secretari, això és de lliure elecció. En aquest cas han elegit a la Montserrat perquè ha treballat molt en aquest tema i molt bé, a més. I perquè també és la que té més contacte amb tots i la que ens ha ajudat i ens està ajudant molt. A mi, com em van elegir a mi president, en part perquè la iniciativa ha estat nostra també, la iniciativa d'aquesta taula. Pues un ortodoxe, que és el José, i un protestant, que és el Javier, són els que formen el grup, diguem, de president i vicepresidències. Pues ara ja hem quedat que a febrer, març, tindrem la propera reunió. I entre nosaltres tres, pues farem l'ordre del dia. Dels temes que tractarem.
Sí, vostè anunciava aquest dimecres una primera gran celebració pública ecumènica el 10 de maig a la Basílica de la Sagrada Família pels 1.700 anys del Concili de Nicea, oi? Quin sentit té això?
Preneu nota ja, eh?
Sí, prenem nota. El 10 de maig.
Mira, este és un tema que ja portaven, perquè portem ja més d'un any parlant d'aquesta taula de diàleg, i en aquestes converses també hem parlat d'aquest tema de celebrar Nicea. Nicea és un tema, Nicea, el símbol, el credo, que és el credo llarg, que diguem, dels diumenges, és el símbol de la fe que ens uneix a tots els cristians, perquè tots confessem a Déu com Pare Totpoderós, al Fill Jesucrist, unigènit de Déu, i a l'Esperit Sant que infon la vida. Tots els cristians confessem això. I això ens uneix. Pues és bonic poder celebrar-ho en comú.
Clar, un concili anterior a les divisions conegudes, històriques.
Clar, és anterior a les divisions entre nosaltres. Uh-huh. Llavors, juntar-nos per celebrar, per professar i per dir creiem en Déu. Des del principi vam veure que sí, que era una cosa possible i teníem il·lusió de fer-ho. Vam triar aquesta perquè està dintre de la Pasqua, perquè la Pasqua és el moment de professió de la fe, és la Pasqua de tots, perquè enguany coincideix justament la data de la Pasqua de tots, 10 de maig, un dissabte, a les 11 del matí, farem una gran celebració ecumènica. Doncs ja està preparant-se, i serà, jo crec que era un acte molt bonic.
Suposo
I a
que
més, estem també treballant en un llibre, també d'un comentari interconfessional al credo.
Molt bé. Molts projectes, moltes idees. Suposo que d'aquesta celebració ecumènica poca cosa més ens pot avançar. Hi haurà pregària, suposo, hi haurà cants...
No, perquè mira, a més s'encarrega una pastora de l'Església Evangèlica, és la que està encarregada. I justament el dimecres li vaig preguntar, tens ja un esquema? I diu, quasi, però encara no puc...
Encara falta temps.
Ja parlarem.
Sí, li volíem preguntar... Sí, sense acomiadar-nos encara del bisbe Francesc Conesa, li voldríem preguntar a Montserrat Puig de Llívol, que també ens escolta, què creu que pot aportar aquesta taula a l'arxidiòcesi de Barcelona, concretament, i a Catalunya, pensant en el que fa vostè molt a peu d'obra, no? Relacionar-se doncs, amb molts dirigents cristians d'altres confessions, etc. Què pot aportar aquesta taula, Montserrat?
Bueno, jo crec que pot aportar molt, perquè tant des dels secretariats com a nivell, si parléssim de totes les diòcesis de Catalunya, una mica els objectius són compartits. Per tant, tots tenim en l'horitzó doncs, el mateix. No? Llavors, aquesta taula pot contribuir doncs, amb la promoció, amb aquests objectius que una mica doncs, també ja comentaves, no? amb seguir promovent, no? I establint més llaços i més col·laboració, vetllant i treballant doncs, per garantir doncs, aquest exercici del dret fonamental, que és la llibertat religiosa. No? També ho podem fer doncs, mitjançant el diàleg que ens tenim, coneixent-nos amb aquest coneixement recíproc entre nosaltres i en molts moments amb una cooperació conjunta. Vull dir que allò que es treballi no a la taula doncs, es podrà també aplicar perquè, ja dic, compartim doncs, aquests objectius i això crec que serà molt positiu.
I tant. Les seves funcions com a secretària, ja ho ha avançat una mica el bisbe Francesc, no? Serà una mica com el nexe d'unió, no?
Sí, serà donar-li aquesta forma doncs, allò que necessitin, evidentment, doncs, aixecar actes, bueno, les funcions típiques doncs, que pot tenir, les responsabilitats que pot tenir doncs, un secretari, no? D'aquest recolzament doncs, a la presidència i a l'equip directiu, no? I, bueno, poc més.
Poc més, molt bé. La periodicitat de les reunions de la taula està definida? Ja hem dit que la primera... Sí, senyor bisbe, si vol contestar vostè o Montserrat.
No, bueno. Montserrat, no?
Si vol dir-ho vostè, Montserrat Puigdellívol.
Bueno, doncs, mira, en el reglament està fixat que sigui un cop mínim un cop a l'any, diu, però ja d'acord estan tots amb què serà, almenys hi haurà, doncs, tres reunions segures, no?, en les que es debatran doncs, diferents temes, no?, que aquests, doncs, evidentment, estan encara una miqueta doncs, per definir. Sí que ja s'ha fixat doncs, que al febrer hi haurà aquesta primera convocatòria, però, bueno, tot just es va signar a la taula i encara doncs, està per acabar de definir, tot i que estem també una mica condicionats doncs, amb la celebració aquesta també dels 1.700 anys i que també hi ha temes, altres temes doncs, que també s'han posat sobre la taula, però això ho hauran de definir-ho doncs, entre el president i els vicepresidents.
Molt bé. Avui amb la directora del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Montserrat Puigdellívol, i nova secretària de la Taula Interconfessional de Catalunya, hem parlat, i també amb el bisbe Francesc Conesa, a qui volem fer una darrera pregunta molt breument, que és sobre el sínode, perquè vostè ha participat en el sínode. Sí. Quina importància té aquesta taula a partir del que ha estat la destacada presència de l'ecumenisme en el sínode? És a dir, que també és com aplicar el compromís sinodal.
Exactament. L'ecumenisme ha ocupat un lloc central en el sínode. De fet, recordeu que van començar en una vigília ecumènica allà a la plaça de Sant Pere. Enguany també hem tingut una altra en la plaça dels màrtirs d'ahir del Vaticà. Havia representants de 17 esglésies protestants i ortodoxes en el sínode. Però, a més, si podeu llegir el document final, veureu que hi ha molts punts que parlen de l'ecumenisme. I un diu, continuem fent una aposta, l'Església Catòlica, una aposta sèria per l'ecumenisme. Busquem la unitat plena dels cristians. És una aposta molt sèria.
I tant, i tant. No és només una cosa romàntica, a veure quan sinó posar-se a treballar seriosament.
I parla de coses concretes, De la litúrgia i pregàries en comú, de treballar en comú també al servei de la societat, és a dir, de coses que podem posar en marxa, i que, bueno, poc a poc, en el diàleg amb els germans, pues pensarem com es pot posar en marxa més iniciatives que manifestin la unió entre nosaltres.
Sí, no hi ha temps per més, però ha estat un plaer conversar aquests minuts des de la nostra secció Temps de Diàleg amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, també amb una presidència de comissió episcopal que treballa precisament sobre l'ecumenisme a través de doctrina de la fe, en aquest cas, si no recordo malament, oi?
Sí,
també nou president d'aquesta taula de diàleg interconfessional de Catalunya, i Montserrat Puigdellívol, directora del Secretariat d'Ecumenisme a Barcelona. A tots dos, moltes gràcies, una abraçada, i tindrem ocasió de tornar a parlar d'aquesta taula i de tot el que faci. Fins aviat.
Molt bé, gràcies, bona tarda.
Adéu-siau.
Bona tarda, adéu-siau.
De seguida, el nostre diccionari setmanal.
La litúrgia a prop.
tema d'avui a la litúrgia a prop és més ampli, l'Advent. Temps fort que comença aquest diumenge. En parlem amb Joan Ubach, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arxidiòcesi de Barcelona, també liturgista, mossèn Joan Ubach. Què és l'Advent, primer de tot?
Hola, Ignasi. Doncs mira, el temps de l'Advent està dintre del que seria el que és l'any litúrgic, oi? Que pròpiament és com un cercle, eh? O sigui, que comença allà on acaba. Tot l'any litúrgic és un cicle que mai es tanca, està sempre obert, sabem i disposat. El podríem veure també com una espiral, que cada any anem aprofundint. Advent, Nadal, temps de durant l'any, la Quaresma, la Setmana Santa, Pasqua, després el Pentecosta, l'any litúrgic continua amb el temps de durant l'any i així progressivament acabant amb el diumenge de Crist Rei, que van celebrar fa pocs dies, oi? Que en el fons també aquesta realesa de Crist també ja parla de l'esperança, el retorn gloriós, que són el que realment meditem també durant la primera part, almenys, de l'Advent. Les dues primeres setmanes, pròpiament podríem dir, és evoca totes les paraules de revelació que ens parlen d'aquesta vinguda al final del temps, oi? Que recordem l'evangeli que sentíem del diumenge del Crist Rei, no? Doncs jo sóc l'alfa i l'omega, la primera i l'alfabet, l'omega que és la darrera, diu el Senyor. Déu és el qui és, el qui era i el qui ha de venir, el Déu de l'univers. Doncs aquest és el que esperem nosaltres a la fi dels temps i que ho meditem durant aquesta primera part de l'Advent. I després ve la segona part de l'Advent, oi? Que és aquest recordar i fer present també a la litúrgia aquesta primera vinguda del Senyor en la carn i que nosaltres celebrem sobretot de manera festiva el dia de Nadal, oi? La nit de Nadal i el dia de Nadal i després durant tota l'octava de Nadal, no? Aleshores, serien aquestes dues meditacions. Aquell que ha de venir a la fi dels temps és aquell també que va venir a l'inici en la carn, el Déu fet home, l'Emmanuel, Déu amb nosaltres.
I com el creient pot veure, mossèn Ubach, durant la litúrgia, el significat d'aquest temps d'espera i de preparació per al Nadal?
Sempre comencem el primer diumenge d'Advent, que pròpiament és amb les primeres vespres del dissabte, vigília del primer diumenge d'Advent, oi? Que va amb l'anunci de la vinguda escatològica del Senyor. I aleshores, a través de les lectures, sobretot, això també ens va marcant i ens va indicant com una mena d'itinerari. Tots els diumenges d'Advent van d'alguna manera intensificar en nosaltres aquesta, la glòria del Senyor, sempre el Senyor ressuscitat, aquest que va venir a la carn, a la seva veritat, i que ve ara també a la mateixa litúrgia, es fa present enmig de nosaltres i que vindrà a la seva glòria el darrer dia, no? I aleshores nosaltres, formant part de l'Església, com a esposa, desitgem molt i invoquem i demanem aquesta vinguda del Senyor amb l'esperit, aquest esperit que clama de manera incessant, no? Veniu, Senyor Jesús, és el clam constant d'aquest temps d'Advent i que ho hem demanat també que vingui a la nostra vida en aquest moment present, no? Aquest Senyor que ve en nosaltres, val? Per poder ser estimat, per poder ser conegut, celebrat, anunciat, oi? En cada un dels tres cicles de l'any litúrgic, ja sabem que té tres cicles, aquest any iniciem el cicle C, doncs el contingut del diumenge d'Advent és molt, molt, molt eloquent i molt, molt profund, no? O sigui, aquest primer diumenge d'Advent, doncs ja mirem aquesta, com estem en aquesta primera part, la vinguda del Senyor a la glòria, i ens exhorta doncs, a vigilar, a estar atents, va obrint-nos com un horitzó de salvació a la fi dels temps. Es proclama en aquest diumenge la part central d'aquest discurs escatològic de Sant Lluc, perquè ja prenem l'Evangeli de Sant Lluc, i ens exhorta a romandre sempre desperts, conscients, i aquell serà vist per tots, venir amb poder i glòria, amb majestat, i vindrà a alliberar-nos dels mals, del pecat, tant en el món present, oi, com després ja en el futur, no? Per tant, mantenint els drets davant del fill de l'home i els signes que precedeixen l'última vinguda del Senyor formen part també d'aquesta tensió constant del fluir de la història, no? Després ja tenim el segon i tercer diumenge d'Advent, on escoltarem la missió i la predicació de Joan Baptista, que parla de la vinguda del Senyor, tant com el ser preparada, també per precursor del Senyor. En el segon diumenge, doncs, veiem com l'Evangeli de Lluc parla d'un moment determinat de la història del món, que la paraula de Déu va venir d'un Joan, oi? En el desert, ell va anunciar. Doncs, com l'evangelista ens va donar aquesta notícia d'aquesta missió, d'aquesta predicació de Joan Baptista, oi? de la veu que crida en el desert, oi? El tercer diumenge és concretament aquesta predicació de Joan Baptista, oi? Que no es predica ell mateix, sinó que anuncia aquell que és més poderós, oi? I de què diu que el com sorprenem. Ell es batejarà amb l'Espírit Sant i amb foc. I aleshores ja, pròpiament, ja estarem a partir del dia 17 de desembre, que comencen les fèries privilegiades, que anuncien d'una manera més concreta ja la vinguda del Senyor en la carn. Tenim concretament el quart diumenge d'Advent, són aquells esdeveniments que van preparar la vinguda del Senyor, oi? L'anunciació, aquest any escoltarem l'anunci a Elisabet, oi? Amb aquesta visitació del Senyor, l'Evangeli de la Visitació, que es parla d'aquesta trobada tan preciosa, tan bonica, de les dues dones, Maria i Elisabet, oi? Una que és anciana, l'Elisabet, i una altra jove, dues que són doncs, fecundades per aquest Esperit Sant, oi? D'alguna manera que manifesta l'alegria desbordant per aquesta trobada mútua, de les dues dones i al mateix temps dels dos fills que estan en el si matern de cadascuna d'elles, no? Tots aquests diumenges tenim, sobretot a les primeres lectures, és molt interessant, oi? Veure principalment que tenim el profeta Isaías, però sí que el segon diumenge d'Advent, el quart diumenge d'Advent, perdó, tenim el llibre de Samuel, que es refereix a l'aliança amb David, que és figura de Jesús, el rei d'Israel, oi? I després, les segones lectures, que ens van il·luminant també aquesta esperança de la vinguda del Senyor, tenim fragments de les cartes de Sant Pau, excepte el segon diumenge que tenim de la segona carta de Sant Pere, no? Però totes aquestes lectures ens van transmetent, d'alguna manera, aquestes lectures venen a explicitar el text de l'Evangeli que nosaltres escoltem també el diumenge, no? En aquesta predicació apostòlica, oi? Són com lliçons que ens marquen aquesta identitat que tenim com a cristians, com aquells que esperem la vinguda del Senyor, estem a l'expectativa d'aquesta vinguda i, per tant, tenim l'esperança de que aquesta esperança que marca també aquest any jubilar que començarà a finals de desembre a tota l'Església Universal, oi? Pues aquesta esperança també que és pròpia de l'Advent, que sempre ha de ser joiosa, a ser activa i concretada en la caritat, vers els més necessitats principalment, no? Doncs és aquest Advent al qual jo desitjo doncs, que el visquem amb esperança, amb goig, el Senyor ve i que puguem celebrar-ho també amb aquesta alegria desbordant ja durant aquest temps de Nadal i també tots els dies de la nostra vida.
Moltes gràcies, mossèn Joan Ubac. Fins aquí la litúrgia a prop.
Sense distància, l'Església a peu de carrer. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Una pastoral ben social. Avui a la nostra sortida volem parlar de l'Associació per l'Altre Cor Cremat Ajut al Quart Món de Barcelona, que ha organitzat per aquest dissabte el sisè i últim dels concerts dins el cicle anual 30a edició de Música per la Solidaritat. Tenim Mercè de la Torre, responsable de l'associació. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Encantadíssim. Bé, ens pot comentar què es fa aquest dissabte en el sisè concert. Avancem a 6:15 de la tarda a l'Església de Sant Pau del Camp amb l'Orfeó de les Corts i altres sorpreses.
Pues totes les informacions que has donat són correctes. Demà 30, a les 5:30 de la tarda, 6:15, ens trobarem a Sant Pau del Camp, un lloc especial i meravellós, amb una acústica molt bona, amb la interpretació del cor d'Orfeó de les Corts, amb més de 50 cantaires i amb un programa preciós i amb una part dedicada a lo que començarem diumenge, que és l'inici de l'Advent, una mica d'ambient ja nadalent.
Molt bé.
És que totes les persones estan convocades a aquest fet solidari i la seva aportació, com sempre, deixem reflectit els nostres programes, al mes de desembre quedaran destinades, junt amb les altres aportacions rebudes al llarg de l'any, entitats de casa nostra, de la nostra ciutat de Barcelona, per fer una miqueta més favorable la vida d'aquestes persones. Aquest anomenat Quart Món que pateix ahir, avui i, desgraciadament, continuarà patint demà i ens necessita.
Bé, hem d'acabar perquè anem molt malament de temps, però sí que m'agradaria recordar que l'Associació per l'Altre Cor Cremat Ajut al Quart Món va néixer el 1994, al febrer, tot just després de l'incendi del Liceu, no pas perquè estiguessin vostès en contra de la reconstrucció del Liceu, sinó sobretot per alertar davant d'aquest altre cor cremat. El cor cremat del Liceu va ser una realitat, però també hi havia aquesta solidaritat petita que es fa gran, no? I si té 30 segons per oferir aquest últim missatge...
Pues de res, que 12 dies després, del 31 de gener al 12 de febrer, dia de Santa Eulàlia, només 12 dies van trigar el grup de persones en constituir-nos com a associació per lluitar perquè es fes paral·lelament a la reconstrucció del Liceu la reconstrucció de l'altre cor de Barcelona, que per mi és el primero, perquè és el primer, és el cor humà, que és el cor que pateix. I l'altre és un cor importantíssim, perquè és el món de la música, el món de l'òpera, conegut arreu del món. Nosaltres volíem que el Liceu fos una realitat, i ho és, i també volem que aquesta realitat que tenim tan a prop de casa sigui també vista, mirada,
ús
de misericòrdia, de solidaritat, d'acompanyament, sí. I per això vam organitzar aquests cicles anuals de 6 concerts.
6 concerts, molt bé, gràcies. Una abraçada, Mercè de la Torre, fins una altra. Adéu-siau, que vagi molt bé demà.
Gràcies, Ignasi, com sempre.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Fins aquí la nostra sortida d'avui. Aquí al Sense Distància us acompanyem de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a les 2 del migdia i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé, adéu-siau.